Mira, avui et parlo d'un dia internacional, però que se celebra de moment exclusivament als Estats Units. Ens cau lluny, però escolta, que jo en aquest m'hi apunto. Avui allí celebren el Dia Nacional del Cacau. I el cacau no és la xocolata, almenys com la entenem la majoria. Jo, per exemple, sí que consumeixo doncs, xocolata d'aquesta del 99%, però la xocolata que ens venen està carregada de sucre, i no, hauria d'estar carregada de cacau. I nutricionalment parlant, aquesta sí que és bona per la salut. Doncs avui als Estats Units celebren aquest dia. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts i 13 avui, eh? Dimarts i 13. Si ets supersticiosa o supersticiós, doncs escolta, alegria. Ja sabeu que n'hi ha els dimarts o els divendres 13 o cadascú té el seu dia. Per tant, és més una curiositat que un problema. Dimarts 13 de desembre, són les 12:21 minuts, hores d'ara amb 6, una mica més de 6 graus a la ciutat de Lleida, boira alta, tenim una visibilitat de 4,2 quilòmetres. Ahir va ploure, i nevar també. Per tant, tot això són reserves hídriques. On va ploure més a la província de Lleida va ser a la zona del Port del Comte, amb 32 litres, a Os de Balaguer i a les Avellanes 29, a Terradets 25, a Balaguer, Camarasa, a Pantà de Santana, Vallfogona de Balaguer 24 litres, 22 al Pont de Suert, 21 a Guissona o a Valdomar, i a la ciutat de Lleida ens vam quedar entre 13 i 14 litres, que no està malament per la ratxa de precipitacions que portàvem acumulades els darrers mesos, vaja. En parlarem avui de tot plegat amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, els temes immobiliaris que ens els portarà l'Antonio Gausí des de Game Immobiliària, i la Mari Carmen Salvador, que ens parlarà doncs, de fer memòria, de recordar el que passava un desembre com aquest, però de fa 25 anys, o sigui que tirarem enrere fins a l'any 1997. A partir de la una parlarem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, i a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Mira, per fi ha plogut de manera decent, almenys a la ciutat de Lleida.
Sí, sí, bueno, ha plogut força més a la Noguera i al Pallars Jussà. S'han superat els 20 litres en aquestes comarques, Balaguer 24, bueno, nord de la Segarra, Guissona, també més de 20, nord de l'Urgell, fins al Solsonès, i s'ha repartit en força hores. La neu ahir va aparèixer en cotes força baixes, de 600 metres, sí. Les capitals de comarca del Pirineu va nevar, me sembla que excepte Viella, el Pont de Suert, Sor, la Seu d'Urgell, Real, multitud de fotos circulen que es va trobar la neu quan estava prevista més de 1.200, doncs va baixar fins a 600, perquè tot i que estem en una situació, encara que no ho sembli, una situació càlida, en aquests moments, per exemple, a Lleida sí que està baixa la temperatura perquè tenim un microclima de la boira a la plana de Lleida, però fora de la boira, si anem al sud-est de les Garrigues, tenim el doble de temperatura. Clar. Tenen 13 graus. Clar. A la zona de Fulleda, a la zona del Vilosell, la Pobla de Cérvoles, està lluint el sol.
Que altra cosa és, eh?
Aquesta nit s'han donat diversos, a la península ibèrica, diversos fets una mica extraordinaris. Hem de veure si són extraordinaris totals. Nit tropical a la zona de València, a la ciutat de Palma de Mallorca, en la zona de Mallorca, que no ha baixat el termòmetre de 20 graus al mes de desembre.
Al desembre.
Degut als vents de ponent. De fet, han bufat vents a cotes altes del Pirineu, també de ponent, més de 50 km per hora. Hi havia un avís del Meteocat en aquest sentit. Però aquí estem com arreplegats, agazapats, així, a una fondalada, i estem ocupats per la boira, afavorida per les pluies que han caigut, que ja només faltava la humitat en el terra per afavorir de seguida que no bufi el vent les boires. En aquest moment s'han alçat, però continuen en les zones mitjanes. L'aeroport de Lleida tenia boira més espessa perquè està a 150 metres per damunt de Lleida. En principi se podria marxar en alguna estona, però venen núvols. En aquest moment està plovent força al centre de la península ibèrica. N'hi ha zones entre el nord de Càceres, aproximadament Badajoz, que estan en inundacions, hi ha carreteres tallades, més de 100 litres, en 30, en 40, és una situació de, que ve de l'oest, de l'Atlàntic cap a la península ibèrica, i aquí arriben més esmorteïdes, però també plou, i s'espera que plogui aquesta tarda també, però creiem que força menys que ahir, uh-huh. I la neu en cotes molt més altes.
Molt bé.
Tenim una altra tarda ennuvolada, podia ploure força durant la matinada de demà a la cara sud del Pirineu, aquí sí que podien caure precipitacions de més de 20 litres, i demà
a veure,
la,
sí.
La dubte de demà és si n'hi haurà prou vent per esvair la boira o no. Podien tenir boira matinal i després se podia obrir el cel, i a la que s'obre el cel les temperatures s'enfilaran a valors que no són propis d'aquestes dates. A 14, 15, 16 graus són molt altes si se'n va la boira.
Si se'n va la boira.
Si no. I és que tenim un període càlid que fins i tot s'enfortirà de cara al diumenge, dilluns de la propera setmana, i no tenim fredores a la vista després de la sorpresa de la neu d'ahir, perquè l'aire fred va quedar enclotat al fons de les valls, i a l'arribar aquesta massa càlida a trobar l'aire fred a sota, pues, va nevar més gairebé a cotes baixes que a cotes altes. Uh-huh. És a dir, és una situació de ponent que no porta fredorades almenys durant tota aquesta setmana, eh? Entenar les temperatures cap
a... Bueno, divendres tornarem a posar-nos al dia, Armando.
I a veure si sumem més litres, de moment desembre és el quart, però podien superar el mes de març, que és de 47 litres. Portem 35 a la ciutat de Girona.
Molt bé.
Però clar, ens queden gairebé 90 litres per arribar a la mitjana...
A la mitjana de l'any. Sí. Armando Álvarez, gràcies, bona setmana.
Fins divendres, bona tarda.
I nosaltres que busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
De fet, a causa d'aquestes precipitacions i potser de falta de manteniment, una esllevissada de roques ha tallat la Nacional 230 entre Pont de Suert i el Pont de Montanyana. Les roques han caigut al quilòmetre 114, l'alçada del pantà d'Escales a la Ribagorça, a la Franja de Ponent. Segons s'informa des del Servei Català de Trànsit, es fan desviaments des del Pont de Montanyana per la carretera C-1311 en sentit nord i des del Pont de Suert per la Nacional 260 en sentit sud. Si repassem hores d'ara l'estat de les carreteres, han desaparegut ja tots els avisos per boira, però segueix l'avís de calçada tallada a la Nacional 230, aquest que t'estava explicant, eh? Desviament cap a la Nacional 260 cap a Tremp. Per aquestes esllevissades s'està treballant per deixar lliure aquesta via. Vinga, obrim plana local avui ja. El Tribunal de Comptes ha confirmat l'admissió a tràmit de la demanda de responsabilitat comptable presentada per Promenar de Lleida, la promotora del parc comercial i d'oci a Torresalses, contra l'alcalde Miquel Puello i els tinents d'alcalde Toni Postius i Jordina Freixanet. A la denúncia s'acusa els tres polítics d'utilitzar il·legalment fons del pressupost municipal destinats a altres fins per pagar informes jurídics contra el projecte de Promenar de Lleida. L'admissió a tràmit se suma a la que ja va dictaminar un jutjat de Lleida en relació a la querella que Promenade va registrar contra Puello i Postius per un suposat delicte de prevaricació. I també s'han començat ja els treballs per restaurar i consolidar la part de la muralla de la Seu Vella afectada per l'esllevissada del 26 d'abril del 2021. Han començat ja avui i l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, i el primer tinent d'alcalde, Toni Postius, han visitat aquest inici de les obres que està previst que s'allarguin durant 6 mesos i que compten amb un pressupost d'uns 300.000 euros. Toni Postius explicat que els treballs en la zona afectada per aquesta esllevissada no han pogut començar fins ara a causa de la complexitat tècnica i perquè es tracta de patrimoni catalogat.
Cal tenir en compte que un projecte d'aquestes característiques no tan sols té una complexitat tècnica des del punt de vista de la reconstrucció que s'ha de fer, sinó que, a més, també, com que es tracta de patrimoni catalogat, doncs els diferents projectes que s'han anat treballant han tingut que ser avaluats precisament per les diferents comissions de patrimoni, tant de la Generalitat com a nivell municipal, i això ha fet justament que hi hagi hagut un cert retard en la tramitació d'un expedient d'aquestes característiques.
Bueno, res, un cert retard, eh? Des del 26 d'abril del 2021. Estem a punt d'entrar al 2023. Res, escolta, el retard típic de qualsevol història que tingui una tramitació burocràtica. O sigui, qualsevol història que requereixi de tràmits burocràtics, doncs fixa't tu, 18 mesos, doncs res, és el normal, eh? És que perdem tant temps amb paperassa que és increïble. Per la seva banda, l'alcalde Miquel Pueyo ha concretat que en una primera fase s'està treballant en aquesta zona afectada, però que en una segona fase es treballarà fins al baluar de Lobigny. En fi, hi ha tanta feina al turó de la Seu Vella perquè se l'han deixat tant que ara hi ha tanta feina contra la llotja que, de veritat, que aquestes accions, que benvingudes siguin, només faltaria, queden... ofegades per la gran necessitat que té tot el turó de la Seu Vella de manteniment. Ja no parlo de millora, de manteniment només, de manteniment només. Mira, canviem de tema. Abans de parlar de la notícia econòmica del dia, aquesta és una d'aquells altres temes, igual que ahir també en parlàvem d'un altre, que tu segurament a la sobretaula, o quan et trobes amb amigues o amics, si surt el tema de l'educació i del nivell i que de les coses cada vegada van pitjor i que anem de reforma en reforma d'un any per l'altre i que sembla que els qui decideixen estan totalment desconnectats del que passa en una aula, segur que n'has parlat, segur. Al final, la gent som aficionats a opinar de tot. I segur que n'has parlat negativament. Doncs bé, ara ja tenim dades. I ull perquè són dades oficials, amb el qual segurament venen cuidades, cuidades, presumptament cuidades, si vols. Però així tot, aquestes dades ens diuen que els alumnes de quart d'ESO han empitjorat en matemàtiques, català, castellà i anglès. Això els de quart d'ESO, Matemàtiques, català, castellà i anglès. És a dir, en totes les llengües i en matemàtiques. Al final és la mare de tot. Això, els de quart d'ESO. I que els de sisè de primària, doncs s'han quedat igual i han millorat lleugerament en llengua castellana, 0,4 punts, o sigui, pràcticament res, i en anglès, 3,7. Tot això són els resultats de les competències bàsiques, que, segons ha indicat Educació, les ha atribuït redoble de tambors, a veure si ho encertes, tot això ho han atribuït no a que facin malament la feina, no als continus canvis sense cap mena de sentit, no a que hi hagi manca de docents, no a que barregin a les aules alumnes amb necessitats tan diferents. No ho han atribuït a res d'això, res. Ho han atribuït a la pandèmia. La culpa és de la pandèmia. És la pandèmia la culpable de la pèrdua d'aprenentatge. És increïble, Això ens ho diu la Generalitat. Escolta, anem a posem-hi bona cara i ja està. La pandèmia és la culpa de que els alumnes hagin baixat en tot això. Jo no sé si ensenyament, ho tenen fàcil, Poden agafar i començar a trucar a professores i professors de diferents instituts de tot Catalunya, però amb comunicació directa i sense censura. I si pot ser que ho fessin públic, i que els hi preguntin: escolta, amb la teva qualitat de professora o professor, que estàs al dia a dia veient el que passa, sabent els alumnes que tens i veient les necessitats que hi ha, a què ho atribueixes, aquesta baixada? A veure què us diuen. No els hi hem preguntat perquè segurament o ja saben la resposta o perquè els hi fa vergonya el que els hi puguin dir. Però quan aquestes alçades haguem de dir, admetre, que els nostres alumnes han baixat en totes les llengües i matemàtiques i que la culpa és de la pandèmia, em sembla ja una burla. Em sembla una burla greu, perquè l'educació, no hem d'oblidar, és una d'aquelles tres potes bàsiques de la societat. I ens l'estem carregant, o se l'estan carregant. Va, que acabem amb la notícia econòmica del dia. El govern ha anunciat que augmentarà les retribucions dels treballadors públics un 2,5% al 2023, que és el màxim autoritzat per la normativa bàsica estatal. L'executiu ha traslladat la proposta a les organitzacions sindicals, a la Mesa General dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat, que s'ha reunit en el marc de la negociació dels pressupostos del 2023. Per tant, pujada la màxima que es preveu, un 2,5% a partir de l'1 de gener del 2023.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Gaudeix d'aquestes festes. Subscriu-te al periòdico per només 67 euros i emporta't una espatlla de pernil premium tallada a mà de la Jabuguenya. Dona't d'alta a elperiódico.com. El periòdico, entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara tot seguit parlem de temes immobiliaris. Ja sabeu que sempre busquem qui hi entén de cada tema i jo estic amb l'Antonio Gausia, que els trobes a Game Immobiliària, a internet a www.gameimmobiliaria.es i des d'allí doncs, ja trobaràs la sortida cap a les xarxes socials i a més a les seccions doncs, que avui repassarem, que ja veuràs que et donen servei de moltíssimes maneres. Els trobes per ser a Lleida, a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, i aquest primer contacte el pots fer també a través del telèfon, que és ràpid i còmode, 973-230066, que és fàcil de recordar també, 973-230066. Antonio Gausi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Doncs escolta, que estava revisant ara la vostra plana web, recordeu, a www.gameimmobiliaria.es, des d'allí també teniu sortides doncs, cap a les xarxes socials, i com sempre diem, vosaltres teniu unes seccions molt ben definides per tractar doncs, temes que s'ajustin a cada secció. Per exemple, doncs, la part de Game Immobiliària, i juntament amb la de Construccions, suposo que és tota la secció d'apartaments que s'encarreguen de tema immobiliari, evidentment.
Sí. Bueno, lo que es el general, dijéramos, podemos decir que el general es básicamente la comercialización, como hemos dicho en anteriores ocasiones, de todo tipo de activo. Esto es lo que nos demanda más trabajo, ¿no? Un trabajo diario de seguimiento y de comercialización de estos activos. Lo que sí que últimamente, debido sobre todo a estos programas de COPE, hemos notado que hemos tenido muchísimas consultas en cuanto a todo lo que es la sección dentro de la web, que sería, está catalogada como Senior.
Game Senior.
Game Senior, que es la que se dedica a todo el tema de la hipoteca inversa. Y desde aquí vuelvo a invitar a cualquiera que quiera o que tenga alguna duda de qué se trata esto de la hipoteca inversa, es tan simple como que contacte con nosotros y le atenderemos y le explicaremos las condiciones que conlleva una hipoteca inversa.
Clar, de la hipoteca inversa n'hem parlat, en tornarem a parlar, però a més és un producte molt particular. Molt particular em refereixo que depèn molt de cada situació, sí, de cada persona, de les seves propietats, de les seves necessitats, i que, per tant, a Game Immobiliària el que volen és que, a veure, aquí a la ràdio t'ho expliquem, però el que volen és que et poses en contacte amb ells per dissipar qualsevol mena de dubte. Ells t'ho explicaran una i dos i les vegades que faci falta.
Sí, perquè saps què passa? Que és, aquí lo puedes explicar d'una forma muy general, claro, pero después cada caso es cada caso. Claro. La situación de cada cliente, la que tiene, la necesidad que tiene, la que no tiene, en este caso de la hipoteca inversa, si es un matrimonio, si ya es viudo o viuda, la edad que tiene, es que no tiene nada, claro, que ver. Cada caso es un mundo aparte.
El valor de la vivenda,
el valor de la vivienda,
la situació, etc. Per tant, aviam, ara aquí l'Antonio et pot explicar el concepte de la hipoteca inversa, què és, però de veritat, que no us costarà res i no us comprometa res a visitar-los a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure número 14, a la primera planta, o trucar al 973-2300-66. Sí. Escolta, que he escoltat això de la hipoteca inversa, que és veritat, que n'he sentit a parlar alguna vegada, però no tinc ni idea de com funciona. Doncs ja et diran, vingui, en parlem, o per telèfon, i si no et queda clar, hi tornes. Això està clar.
Lo mejor es que nos llamen, clar, siempre para concertar visita, porque, bueno, claro, a veces estás o no estás en el despacho, ¿no?
O pots estar tenint una altra visita.
Estamos atendiendo otra visita.
973-2300-66, 973-2300-66. Això de la hipoteca inversa, en vam parlar en el seu moment, Antonio, sí, a d'altres països potser se'n va començar a parlar abans i, per tant, potser ho tenen més normalitzat que nosaltres.
Sí, lo que pasa es que en otros países lo que están haciendo, que aquí se está haciendo en zonas de veraneo, por decir de alguna manera, en Palma de Mallorca, zonas con un clima no como el de Lleida, y que el jubilado, esta persona que se jubila, verdaderamente tiene un atractivo de ciudad para irse a vivir a estas zonas más veraniegas, lo tratan, tienen la hipoteca inversa, pero es que además, en este caso, en Lleida, por ejemplo, el cliente hace uso de su propia vivienda hasta el día del fallecimiento. En el caso de por ejemplo, de Palma o en el extranjero, lo que hacen es la hipoteca inversa, le valoran la vivienda y con esa compensación los ubican en no son residencias, son macrocomplejos fantásticos con todos los servicios para gente mayor. Es otro concepto de posibilidad o de negocio, ¿no?
Molt bé. Doncs això, tot això ho teniu a Game Senior, sí. Game Immobiliària Punès, Game Senior. Escolta, és preguntar-ho i ja està. Antonio, Game Promotora.
Game Promotora.
Game Promotora es construcción de cero.
Sí, es construcción de cero. Estamos más inclinados ahora más hacia el tema de la construcción que hacia el tema de la promoción. No por nada, sino por situación de mercado o por demanda. Estamos realizando mucha rehabilitación de edificio entero, de cliente que nosotros mismos le aportamos esa compra de edificio buscando una rentabilidad futura. Y entonces le hacemos una llave en mano, que se llama, de la rehabilitación completa del edificio. Y se lo entregamos tanto rehabilitado como alquilado ya, con un business plan, un plan de negocio, con una rentabilidad que él más o menos pretende obtener, ¿no? Y este es lo que estamos ahora entre Game Constructora o Game Promotora. Claro, construcciones, aquesta, Antonio. Sí.
Aquesta és la gràcia de això del tema de claus en mà, que és fàcil de dir-ho. És que tu ara imagina't que et cau una herència, que és un edifici relativament antic, però, escolta, que no te'l vols vendre, que el vols rehabilitar i vols que produeixi. Doncs visites a Game Immobiliària, els hi expliques el que tens i ells et faran un pressupost i una solució de final, de principi a final, s'encarreguen sobretot del tema burocràtic.
Però sin ningún compromiso, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, que la gente a veces piensa, bueno, es que si voy a lo mejor ya estoy obligado. No. Nosotros, de la cantidad de presupuestos que contamos, si nos diesen el 100%, necesitaríamos una macroempresa. Y no obtenemos el 100% por lo que sea, ¿no? Pero, bueno, vamos haciendo, ya te digo, vamos haciendo alguna pequeña adecuación de algún piso, pero sobre todo edificio completo.
Pero voy a decir que si al final se acepte,
sí,
el tema burocrático, oblídate.
Todo solventado, desde la licencia de obra, proyecto.
Que eso ya son unos mals de caps interesantes, pero un particular.
Importante.
Tema de tractar amb els treballadors, escolta, que venen, que no venen, quin desastre, tot això ho porteu vosaltres.
Nosaltres.
I legalitzar-ho i posar-ho doncs, al mercat, ho poseu vosaltres també.
Sí. Que nosotros le entregamos los contratos, el cliente lo que hace es, va firmando, aceptando unas certificaciones durante el periodo de obra, que ya están estipuladas en contrato. Una vez finalizada la rehabilitación, viene a firmar los contratos de alquiler, porque ya le entregamos el edificio alquilado.
Qui diu un edifici antic, imagina't que et cau un solar.
solars mateix.
Escolta, què hi podem fer aquí? Perquè també feu estudis.
Sí.
Igual el client, el propietari et ve amb una idea de, escolta, vull fer aquí un edifici de 5 plantes.
Sí, sí.
Però vosaltres sabeu per estudis i per l'actualitat que allí no li interessa allò sinó fer una altra cosa.
Sí, sí, així és.
La decisió final, evidentment, és del propietari, però que tingui totes les cartes.
Intentem assessorar al màxim al client, per donar... dentro de lo posible, el mayor de los éxitos, ¿no?
Molt bé. Ja sabeu, el primer contacte per telèfon 973-23-00-66, 973-23-00-66. És igual un sol a dins d'una ciutat que un camp a l'altra punta del Pirineu. Qualsevol propietat immobiliària, si teniu qualsevol dubte, a Gama Immobiliària. Us trobes a internet, www.gamaimmobiliaria.es. Hem parlat amb l'Antonio Gausí, ja sabeu que us atendrà l'Antonio o qualsevol persona del seu equip.
També és important volver a remarcar que, gràcies a COPE, las cantidades de consultas que tenemos sobre el tema financiero también,
bueno,
que ya lo hablamos en su día.
Efectivament.
Pues lo mismo.
Gent que vol invertir,
per
exemple.
O que necessita
un cop de mà.
Un cop de mà, tanto a nivel persona física como a nivel de sociedad. Solo nos tiene que aportar un activo y nosotros le daremos el 50% de este valor del activo. Uh-huh. Bueno, siempre con unos trámites de actualización de tasación, etcétera, etcétera.
El que faré és amb un banc, però infinitament més ràpid.
Sí, sí.
I clar.
Estamos firmando a 30 días.
Sí, imagina't.
A 30 días.
Si a 30 días amb un banc és quan et donen cita, quasi bé per veure't, bueno, la primera vegada.
Ni millor ni pitjor, diferent.
No ho sé. 973-23-00-66. Antonio Gausi, com sempre, un plaer. Gràcies.
Moltes gràcies, Ricard. Bon dia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja que ens acostarem ja a la una de la tarda, ja saps que està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, perquè és el primer dimarts hàbil del mes de desembre. Eh? No és el primer, però va ser el dia 6, que era festiu, i vam dir, no, home, no, el resum del que passava fa 25 anys no el podem perdre, per tant, per això està avui aquí la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia a tothom.
Escolta, avui és dimarts i 13, eh?
13 i Santa Llúcia.
Sí, però bueno, això del dimarts i 13...
No, això sempre hi ha persones,
eh?
Sí, però jo no sóc supersticiosa, vale. Ni molt menys. Visco al número 13 del meu carrer.
Ah, mira, així el veus cada dia.
O sigui que el veig cada dia.
Molt bé, doncs escolta, Santa Llúcia avui, que ens conservi la vista.
Sí, exacte, això li demanem.
I tant que sí. Escolta, anem a viatjar l'any 1997, el desembre. El desembre, el darrer mes de l'any en el que passen coses força maques.
Mm-hmm. Va ser un mes en què la meteorologia va ser protagonista en alguns moments. La neu va arribar a temps al Pirineu per salvar el pont de la Puríssima. La Vall d'Aran es va vestir de blanc fins a la cota 900 i Baqueira esperava cobrir pistes pel primer cap de setmana de desembre. Les baixes temperatures van portar la neu fins al Segrià també, i també al Pla, el que va obligar a circular amb cadenes per les carreteres del sud de les Garrigues. La neu va deixar sense transport escolar als pobles de les Garrigues i les màquines llevaneus van evitar problemes de circulació a l'autopista A2, a l'alçada de la població de l'Albi.
Clar.
O sigui que va ser una meteorologia freda, així també com tenim ara ennuvolat i aigüeta, perquè el diumenge semblava aigüeta neu.
Sí, home, per temperatura estava molt a prop, però
sí,
no es va transformar. De
no
totes maneres, que la neu és molt maca a les pel·lícules, però quan cau
capitals...
a llocs on no estem acostumats,
no.
És un caos.
Doncs els esquiadors van col·lapsar les estacions del Pirineu, la febre de la neu va atraure a més de 23.000 persones, el millor pont de la Puríssima, segons els empresaris de les instal·lacions, per accedir a les pistes d'Andorra, a la Nacional 140, es van produir 16 quilòmetres de retencions. El servei meteorològic anunciava per la primera quinzena de desembre fred, nevades i pluges. Bueno, o sigui que...
bueno, també és el que toca. Eh?
És el que toca, és el temps. Bé, el Suprem, el Tribunal Suprem va enviar a la presó a tota la cúpula d'Herri Batasuna. El govern tenia por de que es desencadenés tot un seguit de violència i el president Aznar va declarar que a l'estat espanyol no hi havia impunitat. Colles de joves van atemorir al barri dels blocs Ramiro Ledesma. Els veïns van denunciar que els gamberros els amenaçaven amb navalles i culpaven a les famílies que havien arribat al polígon de la Mariola els darrers 2 anys. Hi va haver bastanta por per part dels veïns. Un guàrdia municipal... Això és el que ara vaig explicar.
A veure.
Moltíssimes persones ho recordaran. Ho recordem, jo precisament ho recordo, perquè jo estava al peu del micro ja, i va ser una cosa molt esgarrifosa. Un guàrdia municipal va evitar una tragèdia a l'escola annexa de la Rambla d'Aragó. Un camió aparcat i en marxa al carrer Canonge Brugulat es va desfrenar i sense conductor va baixar fins als accessos al col·legi de aquí, al col·legi, o sigui, aquest de la Rambla d'Aragó.
Pel costat del col·legi Santana
i va anar
fins al col·legi de pràctiques.
Exactament, pràctiques 1. Eh? I va, el guàrdia municipal, que estava en aquell moment per allí, Josep Maria Calle, es va donar compte de que el camió anava sol, que es havia desfrenat del freno de mà, i va començar a xiular perquè els nens i nenes s'apartessin ràpidament de la porta del col·legi,
el
que va evitar una tragèdia. Va atropellar a 6 persones, entre elles 2 bessones, i la més greu va ser una alumna de 8 anyets, Alexandra, que va resultar ferida de gravetat. Va ser ingressada, de moment, urgentment a l'UCI de l'Hospital Arnau, però al dia següent, degut a la seva gravetat, va ser traslladada a la UCI pediàtrica de Sant Pau, a Barcelona.
Tonto.
Ja podem dir que va evolucionar, al cap dels dies, ja nosaltres tenim ja la informació, doncs que va evolucionar favorablement,
vale,
dins de la gravetat.
A veure,
la policia va dir que va ser un fallo del freno de mà del camió.
Sí, sí.
La paeria va fer un homenatge després a l'Urbano, que va evitar aquesta massacre.
Home, és que un camió, a part de que pese molt, venint de Canonge Brugulat, és en pendent.
Claro,
i clar,
venia en picat. Aquesta nena va estar gravíssima, gravíssima, gravíssima. Vam estar tots pendents de la seva salut. Va costar bastants mesos, però bueno, gràcies a Déu,
sí,
avui...
Això, a l'any 97, eh?
Sí, després amb cadireta de rodes va poder... Inclús a pràctiques 1 van fer una rampa, van arreglar l'entrada perquè pogués entrar ella amb cadireta de rodes. Però això va ser el 97, el desembre del 97.
Sí, 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 fa 25 anys.
Bé, bueno, de nou a Lleida també, aquell any, van patir una alarma de riuada.
Caram!
Sí, el dia 18 de desembre del 97, Balaguer va tapiar portes amb el temor d'una altra riuada. A les 3 de la matinada, l'alcalde va preveure que el riu arribaria als 1.500 metres cúbics de cabal. Una nit d'angoixa, la subdelegació del govern va anunciar que era imminent el desbordament del Segre, un fax alarmant que va provocar alarma i confusió a Balaguer, sobretot. Sortosament, els Mossos van comunicar ràpidament que el pantà de Camarasa no havia deixat anar aquesta quantitat de metres cúbics d'aigua i, per tant, de moment, no hi havia perill. Una vegada més, doncs, el Segre ens va donar un ensurt i aquesta vegada, gràcies a Déu, sense conseqüències greus.
És que amb el que havia passat no m'estranya que la gent, quan comença a sentir campanes, escolta,
aquí,
tremola. Eh?
Sí, no, aquí ja estava en marxa lo de la... ja agafar el riu, no?, i tindre'l una miqueteta controlant,
clar,
no?
Clar, clar, clar.
Però a Balaguer encara no, eh? I estaven ja... Els pobres van estar molt preocupats.
Déu-n'hi-do.
El 22 de desembre, els titulars de la premsa van ser... Ni por error, amb grans lletres.
A veure.
Lleida no va ser molt agraciada amb la loteria. La loteria del nen. Es va tenir que conformar amb els premis de la Pedrea.
Bueno.
Cap premi gran. I la grossa es va repartir a Granada i una petiteta part a la Selva del Camp, a Tarragona.
Bueno.
Per tant, aquí... Ni por error.
Res, nada. Jo, de totes maneres, jo, Mari Carmen, ja ho saps, que cada any... jo el primer que miro és si tinc una pedrea.
Tots
si, si tens premi gran, doncs escolta, llavors ja és...
Si
ja
no,
és
però les pedres major. De seguida, a veure.
Però escolta, que treus un parell de pedres i t'arregle el sorteig, diguem, per no perdre.
Sí, sí.
Si ja ens conformem a no perdre, eh?
No, no, ja. Ja t'arregle aquell foradet que tens i ja està. Però al gener donaré bona notícia, perquè com que jo ja tinc la informació del gener...
Val.
Al gener va tocar la Loteria Nacional.
Ah,
per aquí a prop nostre, bueno, aquí a les nostres comarques. Bueno. Ja ho diré. Per tant, alguna coseta va caure després al gener de la Loteria Normal, de la Loteria Nacional. Bé, l'estadi de Montjuïc va vibrar amb el primer partit de la selecció catalana. Més de 35.000 aficionats van assistir al partit que van jugar contra Bulgària. Des de Lleida es van desplaçar 5 autocars. Jordi Pujol, Samaranch, Núñez i molts polítics van donar el seu recolzament a la selecció catalana, que jugava el seu primer partit.
Molt bé.
També, arribada del Nadal, l'any 97, clar, estem a les dades de Nadal ja, i grans i petits ho van celebrar un any més, amb diorames, pessebres en miniatura, al peu del Romeu, els pessebres vivents, un cúmul de màgia i d'esforç que es feien, llavors el de Sant Guim de la Plana era meravellós, Camarasa, i aquell any també es va afegir un a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Els parcs de Nadal, una opció lúdica per als infants, amb el pitxo, que recordaran sobretot els més petits, bueno, els papàs dels més petits, lo pitxo, com la seva mascota. Concerts i música tradicional per celebrar les festes de Nadal, aquell any 97. Enmig d'aquestes notícies de festa, la premsa anunciava que Catalunya no tornaria mai ni una sola peça de les obres religioses del convent de Sixena.
Sí.
Eh? Mos ho apuntem, això?
Sí, sí, això ens ho apuntem, això fa 25 anys.
Sí, eh? Inclús la televisió, que estos dies se n'ha fet ressò, TV3, i s'han vist imatges de com la gent doncs, se van manifestar, que d'aquí no sortien les obres i que no aniria cap obra... no sortiria del Museu de Lleida cap obra del convent de Sixena. L'exposició Premium Bressol del futur Museu Diocesà de Lleida va obrir les seves portes a l'Església Romànica de Sant Martí. I una bona notícia, la Biblioteca Pública inauguraria el dia 25 de gener del 98 les seves noves instal·lacions a lo que havia estat la maternitat a la Rambla d'Aragó. Mm-hmm. Per fi... Ah. Obririen les seves portes la nova Biblioteca Pública de Lleida.
Que sempre ho hem dit, visiteu-la si no hi heu anat mai, perquè la veritat és que sí. L'edifici és important.
Només l'edifici ja és maco.
Però és que la instal·lació dins s'ha fet molt bé, respectant els dos claustres,
sí, molt.
Els balconets aquells que hi ha per seure's. Escolta, que si no l'heu visitat, de veritat, que no et demanaran res, que es pot entrar sense carnet i sense pagar, evidentment.
Oh, i ja tenen sempre moltíssima gent, eh?
Sí, sí,
hi ha moltíssima gent. O sigui que fa 25 anys que es va inaugurar.
Déu-n'hi-do, 25 anys.
Mira. Esquerra Republicana de Catalunya volia recuperar almenys 90 antigues seus. Es va donar llum verda al procés de reversió del casal de Joventut Republicana de Catalunya i el govern va aprovar la restitució del patrimoni incautat durant la Guerra Civil. El partit volia demanar una indemnització pel solar del camp d'esports. O sigui, el camp d'esports és de Joventut Republicana de Catalunya. Mm. La norma entraria en vigor l'any 1998 i disposarien d'un any per fer les peticions. La UGT reclamava el mateix tracte per partits i per sindicats. Tothom se va pujar al carro.
Clar,
eh? Vale, ja és normal. I com era habitual en aquestes dates, polítics i policies es van apoderar de la Vall d'Aran per uns dies. Degut a l'arribada del rei Joan Carles I, el president Aznar, a l'espera de la resta de família reial i l'activitat dels nombrosos mitjans de comunicació instal·lats a la Vall d'Aran era frenètica, veritablement.
Hi ha una diferència entre polítics i policies. Uns hi anaven perquè volien,
i els altres,
i els altres havien d'anar-hi per obligació.
Sí, tant els periodistes com els policies,
sí.
Era obligació. I era frenètic, de veritat. Seguint el cap d'estat i del govern, baixant per les pistes d'esquí. Els havien de seguir a veure com baixaven per les pistes d'aquí. D'esquí, si no podien esquiar, se tenien que esperar a baix. Quan...
Jo ho recordo, això, eh? I ho trobava una mica lamentable, la imatge de certs polítics que mai havien trepitjat la neu, anant no ben equipats allà per sortir tota a la fotografia.
S'emportaven a tota la família, Nari, família, el rei Joan Carles I, família, i tenien, no sé ara si se l'han venut o no, però tenien el seu xalet allà al pla de Beret, a dalt. I claro, el que es deia en aquell moment, el que comentàvem nosaltres, els periodistes i molta gent, era que, a més dels polítics, la Vall d'Aran, el Nadal, a la Vall d'Aran, del 97, estava en mans de la Guàrdia Civil.
Sí, 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 no, totalment. O sigui que totalment.
El que estava era voltada de Guàrdia Civil per tantíssims polítics i gent important que estaven esquiant a les pistes
totalment.
De Baqueira. Doncs... Bé, això és tot el que hi ha de l'any 97, el mes de desembre.
Doncs mira, acabem amb neu. Acabem amb neu i a imatges d'aquestes de postal que ens venen al cap de Nadal. Eh? Mari Carmen Salvador, escolta, que ens tornem a escoltar, almenys pel que fa a l'espai dels 25 anys, ja l'any vinent.
Sí, sí, al gener, si Déu vol.
L'any vinent, que llavors...
És el dia 3, me sembla?
A la setmana següent, el dia 10. La primera setmana no tenim emissió local.
El dia 10, doncs.
El dia 10. Mm-hmm. Però que també canviarem d'any tirant cap enrere. Ja ens n'anirem al 98.
El 1998. Ja et dic que jo ja he vist el 98.
Ja veig que sí, que van
a veure. Ja la loteria.
Molt bé. Mari Carmen Salvador, una abraçada gran i bones festes.
Gràcies, igualment a tots. Bones festes, bon Nadal a tothom.
Gràcies, Mari Carmen. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una de la tarda. Parem ara re uns minuts i tornem de seguida al migdia de Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía Cope. Ha costado, pero bueno, finalmente el gobierno acaba de aprobar la ley de familias. Y digo que ha costado porque, tras un primer anuncio, esta norma lleva meses enterrada en un cajón. De hecho, su aprobación se ha retrasado casi un mes por las discrepancias entre los socios del Ejecutivo. Pero bueno, más allá del barro político, ¿en qué medida vas a notar los efectos de esta ley? Pues en varios aspectos, comenzando con los permisos para el cuidado de familiares. Segunda clave, más familias pasarán a formar parte de la categoría de numerosas sin necesidad de tener un mínimo de 3 hijos. Un ejemplo, las familias monoparentales con 2 hijos. Tercer punto importante, las parejas de hecho se equiparan a los matrimonios en todos estos nuevos permisos, siempre claro que estén registradas. Y cuarta cuestión, se generaliza la renta crianza para aquellas familias con madres no trabajadoras. Esos 100 euros al mes que se cobran hasta que el niño cumpla los 3 años de edad. Ahora no hará falta que la madre esté trabajando, bastará un mes cotizado. Y vamos a los ejemplos prácticos. Por ejemplo, podrás pedir 5 días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente. Aquí quizás viene uno de los puntos más polémicos, porque ¿qué pasa con los compañeros de piso? ¿Tiene la empresa que pagar el que quieras acompañar al médico a uno de ellos o atenderle porque, por ejemplo, tiene fiebre? Sobre la base que conocemos, la respuesta es sí. Pero ya sabes, siempre hay que esperar a las posibles sorpresas que nos depare la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Otros 4 días al año podrás pedir en tu empresa por motivos familiares urgentes. Si tu hijo se pone malo, por ejemplo, otro permiso, que en este caso se amplía, el de hospitalización, intervención quirúrgica o enfermedad grave de un familiar, pasa a ser de 2 a 5 días. Y otro permiso, en este caso no remunerado, para los trabajadores, madres y padres con hijos de hasta 8 años. Si es tu caso, podrás solicitar hasta 8 semanas seguidas o partidas para el cuidado de tus hijos. Este permiso viene a ser el premio de consolación para Podemos, porque finalmente la ley no contempla el que se amplíen las bajas por maternidad y paternidad desde los 4 meses actuales a los 6. Bueno, la opción de coger más tiempo, ahora la tendrías, pero eso sí, renunciando a tu sueldo. No cabe duda de que nuestro país necesita una ley de familias que facilite la conciliación, sí, con medidas y permisos también, pero eso no olvidar un aspecto que parece que se ha relegado en esta norma, el fomento de la natalidad. Te lo contábamos aquí en COPE hace solo unos días, vamos camino de tener el año en que menos nacimientos se han registrado desde la posguerra. España envejece y sin políticas de apoyo a la maternidad y a las familias, todos salimos perdiendo. Pues además de todo esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y estamos pendientes de la mitad sur de España, ahora mismo en alerta por fuertes lluvias, aunque prácticamente no se libra ningún punto de nuestra geografía. Lo peor está en Extremadura. Es el sonido del importante socavón que se ha producido en la carretera nacional que une Cáceres y Badajoz y que ahora mismo está cortada. La Roca de la Sierra, la provincia pacense, es el pueblo más afectado con graves inundaciones por un arroyo que se ha desbordado. Está lloviendo tanto que algunas presas se ven obligadas a estar abriendo sus compuertas para soltar agua. Precisamente en la Roca de la Sierra, en el pueblo del que hablábamos, 10 personas han sido rescatadas de viviendas y de coches. Hablando de embalses, tenemos también datos y buenos. Claro, está lloviendo tanto que afecta de manera positiva a la sequía. El agua almacenada de esos embalses ha subido hasta rozar de media el 36%, aunque con todo son 6 puntos menos que en la misma semana del año pasado. Intensa actividad también parlamentaria la que se vive hoy en el Congreso en la reforma del Código Penal que el Gobierno prevé aprobar por la vía de urgencia este jueves. El Ejecutivo ha introducido varias medidas para intentar retocar la ley del solo sí es sí, impulsada por Irene Montero. La polémica norma ha provocado la rebaja de penas y excarcelaciones a condenados por abusos sexuales. Y la guerra de Siria ha afectado especialmente a los cristianos, que han pasado de ser 1,5 millones en el país a solo 400,000, el 1% de la población. La mayoría son ancianos y niños. Es lo que ha denunciado el sacerdote greco-católico Fadi Nayar, rostro de la campaña de Navidad que ha presentado hoy. Ayuda a la Iglesia necesita de que se centre este año en este país de Oriente Próximo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Neymar, absuelto por la Audiencia de Barcelona.
Se ha conocido esta mañana la sentencia por el caso Dis, la empresa que denunció al Santos, al Barcelona, a los expresidentes Rosell y Bartomeu, a Neymar y a sus padres por estafa en el contrato firmado entre el futbolista y el Barcelona. La Audiencia de Barcelona, Víctor Navarro, absuelve al futbolista.
Todos absueltos. Así acaba judicialmente el caso Neymar 2, que se inició en 2015 por su llegada 2 años antes al Barça, procedente del Santos. La Audiencia de Barcelona no ve consecuencias penales y declara inocentes de los delitos de corrupción entre particulares y estafa a Neymar, a su padre, a la empresa que ambos tienen, además de a los expresidentes azulgranas, Rosell, Bartomeu, al propio Barça y al Santos y a su antiguo presidente. Se cierra así el polémico fichaje del brasileño por el que la Fiscalía llegó a pedir hasta 5 años de cárcel y 10 millones de euros de multa.
Hoy comienzan las semifinales del Mundial. Lo hacen a las 8 de la tarde con una Argentina-Croacia. Mañana es un Francia-Marruecos. Con este mensaje del seleccionador marroquí, Regragui, sobre el estilo de juego.
Eso de la posesión del balón es extraordinario. Como dicen los periodistas deportivos, te hace soñar tener el 60-70% de posesión y tirar 2 veces a puerta. Le voy a pedir a Infantino si puede darle 1 punto o 3 al que tenga el 60% de posesión. Seguro que el campeonato cambia mucho. A mí Guardiola me volvió loco. El tiquitaca, la posesión. Sí, sí. Obviamente que cuando tienes a De Bruyne o Bernardo Silva, claro que vas a tener la posesión. No hay una manera de jugar. El mejor ejemplo es Francia.
Desde las 7:30, recuerden tiempo de juego con el Argentina-Croacia.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la 1. Comencem el migdia de Cope Lleida. Avui és dimarts 13 de desembre, hores d'ara, amb 7 graus a la ciutat de Lleida, la boira alta. Com ja ens ha explicat abans el nostre meteoròleg Armando Álvarez, està frenant la temperatura perquè on no tenen boira, doncs estem parlant de 12, 13 i fins i tot 14 graus. Ahir vam tenir precipitacions a la província de Lleida, que van deixar 32 litres al Port del Comte, 29 a Os de Balaguer o a les Avellanes, 25 a Terradets, 24 a Balaguer, a Camarasa, al Pantà de Santana, a Vallfogona de Balaguer, 22 al Pont de Suar i 21 a Guissona o a Valdomar. A Lleida ciutat estem parlant d'aproximadament uns 14 litres per metre quadrat i tota la meitat sud de Lleida entre 5 i 24 litres per metre quadrat. De totes maneres, portem 265 litres per metre quadrat en el que portem d'any. Avui és dia 13 de desembre. Vaja, molt hauria de ploure per canviar això. La mitjana anual és de 354 litres per metre quadrat. Si volguéssim ara igualar la mitjana, hauria de caure de cop, ara amb 17 dies, 89 litres per metre quadrat. Per tant, anem per sota del que tocaria evidentment, que ja fa mesos que en parlem. Busquem tot seguit la previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels ennuvolats o coberts amb precipitacions febles amb la cota de neu al Pirineu sobre uns 2.000 o 2.400 metres, mentre que les temperatures avui més altes arribaran amb unes màximes de 13 graus a Tàrrega, de 12 a la Seu d'Urgell. La màxima serà de 12 graus a Balaguer i d'11 graus a Lleida, capital i a Viella. I si ens referim al vent, continuarà igual durant aquesta tarda, en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem a Lleida intervals nuvolats al cel amb probables precipitacions, sobretot durant la tarda, amb la cota de neu al Pirineu que baixarà lleugerament i que es situarà sobre uns 1.800 o 2.000 metres, i també durant el matí s'esperen alguns bancs de boira, sobretot a les comarques del sud, amb unes màximes que pujaran demà i que arribaran als 15 graus a Tàrrega, als 14 a Balaguer i a la Seu d'Urgell. També la màxima serà de 14 a Lleida capital i de 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ràpidament busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I et puc explicar el que ha passat aquesta matinada a la Nacional 230, que t'explicava que està tallada per una esllevissada al punt quilomètric 114. Doncs bé, aquesta esllevissada que ha tingut lloc al punt 114, que és a la zona del Pantà d'Escales, el que ha passat és que han caigut entre 400 i 500 metres cúbics de roca a la via. Segons informacions de la Guàrdia Civil, aquesta tarda està previst que visitin la zona tècnics geòlegs de Lleida per comprovar l'estabilitat de la muntanya d'on s'han després les roques. La via està tallada entre el pont de Suert i el pont de Montanyana i, per tant, els vehicles que volen anar o tornar de la Vall d'Aran han de fer desviaments. 400 o 500 metres cúbics de roques no és el problema. El problema és com ha quedat la muntanya. És a dir, ha caigut tot el que havia de caure o ha quedat coses, trams de roca que són susceptibles de seguir caient. Això és el que estudiaran aquesta tarda els geòlegs que aniran des de Lleida. Per tant, per això avisava que ull aquest tram, que pot estar tallat més d'unes quantes hores. Més d'unes quantes hores. Per tant, si has de fer aquest trajecte, tingues en compte aquest increment de quilòmetres i de temps. I, a més, amb les condicions climatològiques que estem tenint. Obrim plana local. El Tribunal de Comptes admet a tràmit la denúncia dels promotors de Torres Salses. La demanda per responsabilitat comptable es va presentar contra l'alcalde de Lleida i dos tinents d'alcalde. També s'han començat els treballs per restaurar la part de la muralla de la Seu Vella afectada per una esllevissada l'any passat, concretament el 26 d'abril del 2021. Les obres s'allargaran durant 6 mesos i costaran 300.000 euros. I els alumnes d'ESO empitjoren en català, matemàtiques, castellà i anglès. I els de sisè de primària només milloren lleugerament en dues de les proves. Educació va presentar els resultats d'aquestes proves i aquest és el resultat, que no anem bé. Ara, tranquils, que Ensenyament diu que tota la culpa és de la pandèmia. Vinga, que parlem de gastronomia.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja és el moment en el que parlem de gastronomia, camí cap a 2:15, els dimarts, encara que estiguem al mes de desembre, potser més i tot, perquè ja saps que quan arribem en festes, aquí tot s'ha de celebrar a la taula, o dinant o sopant, però és un bon costum que tenim, tot el tema gastronòmic el traiem, i de quina manera, doncs quan venen èpoques de festes. Ja saps que a l'Espai de Gastronomia estic ben acompanyat pel nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Carbones, què tal?
Ja saps que tot ho celebrem asseguts a la taula,
Bueno, i espero que no canviï, això, Hem de continuar amb aquesta tradició.
Ja, el que passa és que a vegades t'has de moderar, que si no, després venen...
Sempre.
Després tenes d'anar a córrer.
Sempre.
Escolta, Felip, que avui anem a un lloc que jo li tinc especial carinyo. perquè fa anys que hi vaig ho vaig visitar doncs, uns quants estius seguits, i és una zona que m'agrada moltíssim. Anem cap a l'Escala avui.
A mi és, bueno, és, crec que és meravellós. Jo cada cop que podem, un any, un cop a l'any, vull dir, anem cap allà de vacances. És fantàstic. I a part, pues, bueno, ara coneixerem el Rafel, que s'explicarà un projecte que ja fa anys, que no té obert, però que, mira, que és una cosa que jo crec que és... que s'ha de passar sí o sí, si vas a l'Escala. Però bueno, que no tens aquí.
Bueno, doncs escolta, va, anem cap a l'Escala. Rafel Sabadí, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Escolta, a veure, aviam, jo no sé si després de néixer a l'Escala o viure a l'Escala, li restes valor, però els que som de fora, escolta, l'Escala és l'Escala,
Sí, no, naturalment l'Escala té molts atractius i jo com a habitant que tota la meva vida he viscut a l'Escala, he fet petites etapes d'estudiant a diferents llocs, però podem dir que tota la vida he viscut a l'Escala, doncs és un poble que m'encanta, encara té l'essència de poble mariner, no s'ha massificat, i en aquest sentit, doncs, jo estic encantat de viure a l'Escala.
Molt bé. Rafel, ens expliqueves ara les èpoques d'estudiant, perquè, escolta, tu quan eres petit volies ser astronauta, pilot, o ja directament el món gastronòmic?
Jo és una pregunta que tampoc me la vaig plantejar mai, perquè tota la meva vida forma part, he viscut dins d'un hostal i dins d'un restaurant. Els meus pares tenien un hostal molt reconegut aquí a l'Escala, que era l'hostal La Rosea, que es va obrir als anys 60, i jo vaig néixer, com aquell qui diu, a dins de l'hotel. Llavors m'he criat amb els clients, amb els cuiners, amb els cambrers. Llavors, tota la meva vida he estat envoltada sempre de gastronomia. I d'alguna manera una cosa m'ha portat a l'altra.
Sí. Clar, tu, al final, ets diplomat en turisme, però també la teva vessant de sommelier és la que vas explotar ràpidament,
Sí, jo vaig començar a treballar molt jove. Els pares, doncs, em van inculcar doncs, que la vida hi ha d'haver un esforç i una disciplina i un treball, i des de ben petit em vaig incorporar, doncs, sobretot els caps de setmanes, estius, que era quan no estudiava, ajudar-los. I llavors, a partir dels 17-18, ja vaig començar doncs, a estar-hi més hores, i aquella època la gastronomia era complicat perquè començava, diguéssim, d'alguna manera... La revolució dels cuiners, i els cambrers ens estaven tornant quasi amb transportistes de plats, el que està passant una miqueta, però jo ho vaig començar a viure a l'època que començava. Llavors, allà hi havia una plantilla de cambrers molt veterans, i jo la manera de fer-me respectar, com que tothom tenia la seva funció, d'alguna manera, i jo era el jove, i en tot això el fill del propietari, doncs...
Clar.
En aquella època doncs, hi ha uns galons, hi ha una estructura així, piràmide. Doncs, què en quedava, no?, per una miqueta? Va, doncs, anem a buscar. En aquell moment doncs, el vi començava a tenir bastanta importància, començava la cultura del món del vi, i em vaig apuntar al curs de sommeliers a Barcelona.
Molt bé.
I aquí va començar tot.
Clar. Ho has descrit perfectament, Els que al final, fixeu-vos que el dia a dia les situacions doncs, et van empenyent cap a un lloc o cap a l'altre. El tema del vi és extens, oi, Rafel? No s'acaba d'aprendre del tot mai.
Mira, jo vaig començar el curs de sommelier, tot i que ja portava un parell d'anys remenant-hi, he fet les cartes de vins i una manera investigant i comprant els meus llibres de manera autodidacta, però podem dir que a nivell professional em vaig començar a dedicar al món del vi l'any 2002, que vaig anar a Barcelona durant 2 anys a l'eShop.
Fa 20 anys.
Ja fa 20 anys, sí, l'escola de superior d'hostaleria, que estava al carrer Montaner en Baragó, que ja no existeix l'escola aquesta, i allà va ser quan vaig començar.
Molt bé. Sí. Escolta, actualment ets gerent del Wine Bar and Store a l'Escala. Escolta, què és aquest projecte per tu?
Per començar, és un projecte de vida. Llavors, a mi el vi, a part de ser dedicar-me al món del vi, és la meva... on guanyo la vida, també és la meva passió. Llavors, no entenc una cosa sense l'altra. Vull dir, nosaltres, els que ens dediquem, com Felip ho sap molt bé, que ens dediquem al món del vi, doncs no hi ha dia que no estiguem relacionats amb el vi, si no és estudiant o parlant amb algú del món del vi o llegint o tastant. Però vull dir, forma part, o ho incorpores al teu dia a dia a la vida, o si no, no té sentit. Mm. És... Mm-hmm. I llavors, doncs, no hi ha res millor, que diuen treballa del que t'agradi i sí. No treballes mai més a la vida, no? Doncs va ser una mica això el guany.
Molt bé. On esteu, a l'escala?
Estem ben bé al casc antic. Estem a 200 metres de la platja del poble i darrere l'església, es pot dir. Mm-hmm. Llavors és un petit local de 100 metres quadrats que jo he vist, nosaltres vivim a dalt, llavors jo visc a dalt i el local és a baix.
Ah, caram.
I és la casa familiar, de fet, on van néixer els meus pares, tota la meva família.
Llavors, que bo.
Jo és la meva casa actual.
Que bo. Escolta, què és un wine bar? Wine és vi en anglesa, però vull dir, què és un wine bar?
El món de la restauració avui en dia doncs, s'ha especialitzat molt. Abans el restaurant, tot era un model de restaurant que pràcticament ho englobava tot, englobava des de entrants, peix, marisc, que eren cartes d'aquestes interminables, que es tocava tot, i però ara avui en dia s'ha especialitzat. Pots trobar des d'un restaurant que faci una escola japonesa, un restaurant que es dediqui a la carn, un altre que es dediqui... Nosaltres ens dediquem a el que és el vi. O sigui, el vi és el protagonista del local, tot i que òbviament tot va connectat amb una cuina doncs, molt pensada pel vi, però això vol dir que es menja molt bé, però que el vi és el gran protagonista de l'experiència.
Molt bé. Felip Urbano, escolta, l'has visitat el Wine Bar and Store?
Home, i tant. I mira, aquest estiu...
Quina pregunta exacta.
Doncs mira, aquest estiu que vam anar amb un amic nostre de Lleida, i la dona, i vas arribar allà, bueno, havíem demanat taula, evidentment, com s'ha de fer, que s'ha de trucar i demanar taula, ¿vale? I vam arribar i li van dir a fer, pues bueno, tu mateix, i va ser un espectacle, i sobretot amb el tema del vi, es va fer allà una masterclass, amb copes, amb, bueno, de tot. Jo ho recomano 100%, si passes per l'escala, o anar a dinar, o anar a sopar, demanar per al Rafael, i el local és superxulo, molt, molt elegant, molt, i jo crec que és un punt referent a Girona,
Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta, per cert, tu com el coneixes, el Rafael, Felip?
No, jo el vaig conèixer per la Societat de Sommeliers, que som socis, i després, clar, un dia de repente, clar, penses, hòstia, si estem a l'escala i el Rafael està a l'escala, i a partir d'aquí, doncs, bueno, sempre... per mi és difícil, el millor, pujar a l'escala durant l'any, però... a l'agost, o, bueno, o quan fem les vacances de l'estiu, que sí que pugem, pues intento sempre passar a saludar-lo, si no, pues a fer una copa de xampany amb ell, o lo truco a veure com està, i la veritat és que bueno, que sempre, i si no, pues algun cop a Barcelona, ell és cliente assiduo de la Cata Ciega Sevilla Viniteca, a part que ha guanyat un cop també, vull dir que si no, pues nos veiem per Barcelona, però si no, jo cada cop que pujo a l'escala intento anar a visitar-lo i a saludar-lo, sempre. Mm-hmm.
Us dono la plana web www.uain.es. Això és la representació fonètica de wine en anglès, per entendre'ns. És la lletra U, la A, la I i la N.es. Uain.es. Entreu aquí. Les fotos són magnífiques, Rafael, i l'establiment m'està enamorant, només amb les fotografies que teniu, i això sempre millora en persona, per tant és de visita obligada si passeu a prop de l'escala.
Sí, 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 jo, clar, que us haig de dir, no? També haig de dir que no només és restaurant, també és, hi ha una part de botiga,
sí.
Perquè el projecte són diverses branques, d'alguna manera és la part de wine bar, de restaurant, la part de botiga, i llavors ara també ara des de la pandèmia ho tenim bastant lligat al tema online. O sigui, vaig fer una botiga online, que és la Wine Store, i que també doncs, ho connecto a través d'un club de vins que la gent s'associa, i llavors cada cert temps doncs, presentem unes experiències i uns lots de vins que la gent pot comprar i els envio a tot Espanya i des de fa uns mesos també ho enviem a diversos països d'Europa. I són vins una mica doncs, que és fora del seu comercial, unes coses més exclusives. I també en breu la idea és començar a fer també cursos o formacions o experiències, diguéssim, de tastos en el local, també.
Veig a la botiga, a l'Wine Store, com bé deies, a part dels vins, també teniu el tema de packs, regals i experiències, eh? El tema d'experiències també suposo que és una cosa que us van demanant, que la gent també ens agrada venir i que ens sorprenguin, no?, més que venir a comprar l'ampolla de vi.
Bueno, Ricard, perdona, Rafael, si t'he tallat. L'altre dia, ara fa, no sé, bueno, a l'agost, que vam anar a sopar, si tu li dius, Rafael, sorprèn-me amb el que hem demanat de sopar o de dinar, de menjar, t'he dit que és una experiència, eh?
Clar.
No estic, t'he dit en sèrio, eh? A part de les copes que copa amb el vi que t'aporta, l'explicació, i després, bueno, surts d'allà dient, bueno, no marxaries. No sorties, que no marxaries d'allà. Jo crec que és una experiència brutal, sortir anar al Wayne.
Clar. Rafael, suposo que això va amb la persona, però un bon sommelier, a part de tot el coneixement que ha de tenir i aprendre de tot, també aquella vessant personal de quan un client et demana un plat o un vi o et demana consell, poder parlar amb la persona i explicar-li, però a més són com classes magistrals molt breus, perquè clar, amb un client a la taula no et pots estar molta estona. Suposo que també hi ha satisfacció amb això, no?, de poder explicar, escolta, doncs miri, prova aquesta carn amb aquest vi, que ja veuràs que aquest vi té aquesta característica, no sé. Suposo que això és maco també.
Sens dubte, és una de les coses boniques del nostre ofici, no? S'han en compte, de totes maneres, hi ha gent que a vegades tampoc estem per donar lliçons magistrals, eh? Yeah. Això és el client que t'ho ha de dir. O sigui, hi ha gent que a vegades vol més explicacions, n'hi ha que volen menys, n'hi ha que volen que obris el vi i els deixis d'estar tranquils, yeah. Però la gent que entra en el joc, com en Felip i com és la majoria de gent que ve al Wine, sí que volen, doncs, saber una mica d'aquell doncs, vi, per què amb aquell plat, clar, per què amb aquesta copa... I això fa que al final l'experiència doncs, es caldeixi molt més. És exponencial, eh? Vull dir, quan tu saps d'on surt aquell vi, per què es fa d'aquesta manera, per què és així, i per què l'acompanyes amb aquest plat, doncs clar, fa que tot cobri un sentit i la gent doncs realment ho valora molt més.
I ara et preguntaràs, escolta, per què estem parlant avui amb el Rafael? O bé, per què? Aviam, que el projecte és molt maco, diu, bueno, vale, però és el Wine Bar and Store. Per què? Doncs mira, perquè resulta que hi ha uns premis, que ara el Rafael em dirà, perquè jo del nom no vaja, no te'l diria bé, però hi ha uns premis internacionals que van visitant locals sense avisar ni històries, per tant, tu no ho saps, i que el Wine Bar and Store de l'Escala, del Rafael, doncs ha estat entre els tres finalistes del Premi Nacional. Com es diuen els premis, Rafael?
Bueno, els premis tenen guassa, perquè és un nom d'aquest que ja. En català està a estudiar. Es diu l'International Wine Merchant Awards.
per això t'he dit que m'ho diguis tu. Més o menys, la mecànica més o menys ve com jo l'he explicat, no? Durant un any ells van visitant diferents locals, van fent seguiments i fan proposta de quins locals anem seguint, i després ja el tema de votacions. Vosaltres heu estat dels tres finalistes.
Sí, la veritat és que va ser una sorpresa, perquè aquí, com tu has dit, no presentes candidatura ni t'inscrius en lloc, sinó que reps una trucada i un correu electrònic dient-te que ets finalista als premis als Wine Merchant, als International, que s'ha de dir que són com els Oscars del món del cinema, doncs a l'indústria del vi són aquests, des de millor botiga de vins, millor... llibre de vins, millor wine bar, millor experiència naturística, o sigui, n'hi ha moltes categories, nosaltres, òbviament, estem dintre de wine bar, i aquí, doncs, hi ha un jurat de molt prestigi, que crec que són uns 8 membres del jurat, que el que fan doncs és anar avaluant, entenc, durant un any, perquè són premis que es fan cada any, des de fa 5 anys aquí a Espanya, doncs totes les propostes que es fan arreu del país, i llavors doncs mitjançant unes puntuacions doncs surten tres finalistes, que en aquest cas érem nosaltres, llavors un wine bar de Vigo, de Galícia, i un altre d'Aragó, de Saragossa.
Déu-n'hi-do.
I d'aquestes en guanya un.
Molt bé, doncs ja ho veieu, que el wine bar and store del Rafael de l'Escala al podi dels millors de tot Espanya. Felip, escolta, que no sé si li vols preguntar al Rafael alguna cosa de vins.
Bueno, no, de cara a l'any que ve, si té algun projecte així interessant per fer allà, que bueno, ja he dit que volia fer classes també, que volia fer alguns cursos o presentacions, vull dir que això ja seria interessant. I, bueno, si segur que té pensat de presentar-se a la Catasegues, de la Biblioteca, i bueno, i ja dic que la setmana que ve tenim un amic teu al programa també, que és el company teu, la parella teua del concurs.
Sí, 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 el David Martínez.
El David. Sí, sí.
Un molt bon amic i un gran professional, també. Sí. Aprendreu molt d'ell. Mm. Llavors, sí, el...
I, bueno, pues, que bones festes, això està clar, i si no passa res, nos veiem l'any que ve segur, eh?
Sí, home, això espero. Això espero. Sempre és un plaer tenir gent com tu al Wine. La veritat és que això prestigi encara ens dona molt valor a la feina que fem, i com que sempre us donem carta blanca, doncs tot és molt més senzill, no? I bueno, espero que passis, eh? Vull dir, si no et posaré falta.
Molt bé.
Bueno, però escolta, això que et deia el Felip, perquè clar, aquí va que no es pot estar immòbil, eh? Suposo que pensant en novetats, en noves experiències, noves històries, no?, per l'any vinent.
Sí, ara el tema de, el que dèiem, el tema de l'experiència és mirar de potenciar-ho, mirar d'arrencar-ho a través d'això de cursos, de formacions, de masterclass. Mm. Llavors, concursos, el de Tàrfer Parella segur, la Cata Cegues...
Déu-n'hi-do.
I després, llavors, a membres del jurat, estic des de molt involucrat al tema de una origen Empordà, dins de l'Empordà, que faig de director del TAS, dels millors premis que hi ha a l'Empordà, que són Arrels del Vi. Llavors també el tema de Girona Excel·lent com a jurat dels millors productes, els millors vins, en aquest cas, també de tot Girona. I llavors el que vagi sortint, però també és que és un món que, com deies tu, constant, que no te l'acabes.
Clar.
I que constantment, ara, per exemple, estic en un tema de formatges amb Antoni Jerez, que va ser ara... Li van donar l'estrella al millor servei d'estala d'Espanya, la Michelin, que va ser l'única que va tenir el reconeixement. Ella està molt involucrat al món dels formatges, és el sommelier de Castell de Parlada. I ell i jo, doncs, ara farem com un vincle, jo amb el vi, ella amb el formatge, i ara això a partir d'ara ho potenciarem. Ara ja sortim amb una premsa aquesta setmana. I també ens dedicarem doncs, una mica doncs, a divulgar-ho en tema de tastos.
Molt bé.
I segurament coses farem, no ens quedarem de braços plegats sempre. No, si una cosa faig, no està parat. Vull dir, és un món que realment va tot molt ràpid i caduques, com menys et penses, has caducat.
No, el món va molt ràpid. La veritat és que és veritat, no et pots quedar massa encantat perquè si no, escolta, t'avancen i et queda... Va tot molt ràpid, de vegades massa, també et diré, de vegades massa, però vaja... Escolta, que la gent que, com bé deia, és al principi més que un treball, és una passió, suposo que cap mena de problema, anar pensant i innovant i tot plegat. Avui hem conegut el Rafael Sabadí, és gerent del Wine Bar and Store, els trobes a internet, a wine.es, i si no, doncs cap a l'Escala, que una visita bé val la pena, que el lloc és magnífic, i de pas també coneixerem el Rafael i a tot el seu equip. Rafael Sabadí, escolta, enhorabona pel projecte i gràcies per estar amb nosaltres.
Ha estat un plaer, gràcies per pensar en mi i a disposar pel que necessiteu.
Molt bé. Felip Urbano.
Pues ja ho tenim.
Quins amics?
Un escapada a l'escala.
No, això totalment, això ja t'ho dic. A més, és una zona que m'agrada molt, però quins amics que et gastes, eh?
No, no, és dir que una allà dinar a sopar és sortir d'allà dient, uau, tinc que tornar sí o sí, eh?
Pues justament.
Perquè és un espectacle.
Justament és això.
Apuntem a la llista, eh? Apuntem a la llista, que a l'escala, eh?
Felip Urbano, cuida't força, una abraçada.
Cuida't.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover, que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja ens plantem a les 2 de la tarda, anem camí cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. S'estan col·locant i bé, començarem a parlar, ja saps, de tot, fins i tot de política, que si vols que parlem d'algun tema concret, ens envies missatge de veu de text al 664-526-180, 664-526-180. Va, que estan amb nosaltres avui per part de Junts per Cat, el Joan Ramon Castro. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i plujós, eh?
Plujós, sí. Per cert, que vens ben blava, avui.
Ah, sí?
Escolta, no, que aquest és un blau elèctric,
negre,
això.
Negre i blau,
sí. Bueno, sí, ja, però...
Bueno, sí.
És un blau...
Que
però és un blau elèctric, és maco, aquest, eh?
És elèctric total, sí. La Carme em sembla que té...
Sí, la tinc igual.
Això és de que comprem moda espanyola a tope, eh, bueno. Carme?
Em sembla que és de la poc que tinc, eh?
M'ha impactat perquè és un blau que m'agrada molt, per això, eh?
Bueno, sí, va conjunt amb les cadires de Cope.
Sí, 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 bastant, bastant, eh? S'assembla bastant al blau. Del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, què tal?
Hola,
bon dia.
Hola, bon dia. És blau sulfat de coure.
Ell sempre ja ens compra com a casa.
Això de qui és, Carme? Això és del Sergi.
Espectacular, eh?
Bueno. La gent no ho veu, aquí.
No, porta aquí un...
Manojo de clau.
De Sereno.
Porta les claus de la ciutat.
De Sereno, això. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, com esteu?
Bueno, jo bé, no? La veritat és que ve esperant que arribin a celebrar una mica el Nadal, l'espíritu navideño i totes aquestes coses, no? I, bueno, a mi Nadal m'agrada el que significa. El que significa no com a festa religiosa, sinó aquesta idea de juntar-nos. Jo, per exemple, amb els meus germans, l'únic dia de l'any que fem un dinar tots junts és Nadal.
Llavors, però bueno, però això perquè ens ho montem així, eh?
Sí, sí, tota la raó. Tota la raó. Sí,
però
sí.
És curiós. Sí, sí. Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També estàs impregnat ja de l'esperit nadalenc?
Bueno,
de la pluja del carrer.
Normal. No som molt de festes, jo, però sí.
Sí?
Sí. Sí, és que tenim, és que a casa tenim nens, jo en cas nebots, doncs es viu diferent, clar.
Oh, clar, evidentment. Bé, doncs...
Bueno, però jo... No, però el tema del Nadal és com una cosa així...
Sí, jo
no sé, a mi m'agrada, eh? Jo he fet l'arbre de Nadal, fico adornos a casa... Bueno, sí, m'agrada.
Jo soc com la Carme, a mi també m'agrada. Això de la família
jo
que
té... Jo fico més el Belén, jo.
No sé.
Nadal... Bueno, jo abans el ficava, ara ja no el fico.
Jo fico el Belén, jo.
Clar, mira, des de que no hi ha Junts al Parlament, ara no es posa Belém, eh?
Sí, o sigui, però has vist el del...
El naixement.
Ja no existeix en el Parlament.
El Parlament Europeu han fet un Belém espectacular.
Sí, exacte.
Sí, la tenim muntada.
I el Belém de Barcelona.
A part d'un altre Belém, clar.
I el Belém de Barcelona.
Ah, jo pensava que anàvem segones.
No. Sí. No hi havia pensat.
Déu-n'hi-do del Parlament Europeu.
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí.
Bueno, així funciona el món.
Belém també és una presó anglesa, no?
Ah, sí?
Belém.
Sí. Però no sàpiguer de què parlar, llavors que aquí traiem conversa de quantes
coses. No,
bueno, jo... Escolta, de què voleu parlar avui?
Agafant el fil de lo que dèieu de... Jo crec que aquesta és la setmana mundial dels sopars d'empresa, no?
Ah, sí, és veritat.
Jo crec que és la setmana que es fan tots, perquè la setmana següent ja és Nadal...
La que ve també hi ha molts, encara.
No tants.
Jo he trucat avui a quatre llocs i els quatre m'han dit que estan plens.
Sí. Carme, és que això es fa al novembre.
Ja, però...
Estem a 13 de...
Estic pensant a veure si algú des d'antena em deixa un espai, 7 persones.
Quan sou?
7.
Quins sopars tens, Castro?
Doncs mira, ho estàvem parlant ara fa una estoneta amb la Maria, abans de que arribessis tu. Amb la Maria estàvem parlant...
A veure si no t'han
doncs convidat. Doncs que demà, demà ja tinc el primer sopar, el sopar amb el grup municipal, el partit, i després tinc divendres dinar, divendres sopar, dissabte dinar, en els quals compartirem amb alguns de vosaltres, i dissabte sopar.
Com que compartirem?
Suposo que sí, perquè hi ha un sopar, hi ha un dinar solidari en algun barri d'aquí de la ciutat, en el qual no sé si hi anireu vosaltres, però jo aniré, i la Maria i jo sí que hi anirem. Llavors suposo que el compartirem. I després el diumenge...
Sabia que venies al nostre sopar de partit i que t'he invitat a tu.
No, no, no. No encara, encara no tinc tan mal gust.
No, home, doncs... Pues,
lo que sí que... Lo que sí que
imagino que el restaurant Palau de Margalefo ho vam fer
bé. Els dinars no, no. I sopars, és igual, qui l'organitzi, normalment es menja bé.
Per cert, per cert. Bé, quedava... Recordeu que en els mateixos que estem avui aquí vam dir que havíem de fer un dels programes en algun lloc i acabar de dinar.
De totes maneres, jo no, ho vam parlar, però jo potser ho desplaçaria de Nadal, eh?
De sí, perquè si la Carme té problemes per trobar algun lloc... Més
no, 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 per això, ho dic perquè el Joan Ramon ja ho veus que té un llistat interessant de àpats aquestes històries.
Gràcies, Jota, però jo no accepto la invitació perquè no tinc tan mal gust.
Bueno, el Sergi no tens tants, o sí?
No, menys mal.
Ah, no, bueno. No, jo és que després del que ha dit el Joan Ramon dic el diumenge corre.
No, no, diumenge tinc una sorpresa, que m'estan preparant les meves filles, que no sé on he d'anar, però també hi caurà algun dinar.
Jo és que no vaig a la Palau de Margalef, que ens has dit que tenen molt mal gust.
No aniré a Palau de Margalef.
Bueno, la cadira que segueix buida des del principi és la d'Esquerra, que ja sabeu que estan convidats igual que sempre i que segueixen no assistint. A part d'això...
Segueix per aguantar el bolso.
Avui hem sabut que el Tribunal de Comptes ha confirmat l'admissió a tràmit de la demanda de responsabilitat comptable presentada per Promenar de Lleida, que és la promotora del Parc Comercial d'Oci a Torresalses, contra l'alcalde Miquel Puello i els tinents d'alcalde Toni Postius i Jordina Freixanet. A la denúncia s'acusa els tres polítics d'utilitzar il·legalment fons del pressupost municipal destinats a altres fins per pagar informes jurídics contra el projecte de Promenar de Lleida. En fi, el tema de Torresalses, que ja en parlàvem abans de la pandèmia, ja és prepandèmica aquesta història, es va embolicant. O sigui, ens en volem oblidar, però no ens en podem oblidar de cap manera. Això vol dir que tard o d'hora s'acabarà fent o no?
Jo espero que no. A veure, no acabo d'entendre la demanda que presenta Promenade perquè a mi no em consta, no sé, igual me corregeix el Joan Ramon, no em consta que l'Ajuntament hagi pagat cap informe jurídic per treballar el tema de Torresalses. Hi ha hagut informes dels tècnics de la casa i l'únic informe jurídic extern que hi ha hagut damunt de la taula és el que va pagar íntegrament el Comú de Lleida. El vam pagar nosaltres de la butxaca, precisament perquè l'alcalde es va negar a fer un informe jurídic per poder tirar endavant una revisió d'ofici de tot el planejament que s'havia aprovat. Però a mi no em consta que hi hagi cap informe pagat per l'Ajuntament jurídic per a mirar com se pot remenar o deixar de remenar.
O sigui que seguien més a tràmit? No es verifica res per admetre a tràmit un...
És que des del punt...
A mi m'ha agafat per sorpresa, també.
Jo no tinc coneixement d'aquesta informació que acabes de donar.
No, això ha sortit ara, a les 11.
El que sí que és veritat que des del punt de vista legal i processal, normalment quan s'ha de terme qualsevol tipus d'acció, sempre es dona apertura a un procediment. Que això no vol dir després com acabarà, però que és habitual que si hi hagi una denúncia, hi hagi una demanda, hi hagi el que sigui, des del punt de vista legal i procedimental administratiu, sempre s'obre. Per tant, una cosa és obrir i una altra cosa és el camí que seguirà. Va. Això és el que desconeixem. Ah, el que s'obri és lògic.
Clar, jo, primera notícia, perquè, bueno, ha sortit ara a les 11, no? Sí. Però, bueno, evidentment, quan algú recorreix al tribunal, si presenta bé una demanda, o en aquest cas una querella, si és una querella, que no sé si és una querella criminal, l'admissió a tràmit, si no hi ha defectes de forma, s'ha de fer l'admissió a tràmit. Una altra cosa és després la tramitació, amb el número que es tingui i amb les diligències que es practiquin, no? A petició de part, però d'entrada, o sigui, l'admissió a tràmit.
La Carmen ho comentava, que hi ha un informe de Col·lectiu Ronda, però això no s'ha pagat com a Col·lectiu Ronda. Col·lectiu Ronda va ser un...
No, jo te preguntava, t'he ficat amb interrogant.
Perquè... Ho he ficat amb un apunt. No, el Col·lectiu Ronda va ser una contrata que va fer la Regidoria d'Anticorrupció per fer consultes jurídiques generals. Es va fer una consulta jurídica sobre la licitació que de la... modernització de les obres de, per part de la Junta de Sequiatge, i hi ha hagut altres consultes puntuals, però era un contracte de consultoria jurídica, no d'un informe jurídic que s'hagi pagat ad hoc per tema de Torres Salses.
Jo, de totes maneres, independentment del tema que... a nivell jurídic...
La anticorrupció de tenir un lloc on poder fer aquestes consultes jurídiques.
Però que jo entenc que, independentment...
Però que no són informes.
Que es facin els tràmits que ells considerin, no? Perquè han sentit vulnerats els seus drets, i evidentment jo crec que ells, com tothom té dret a fer el que consideri per recuperar els drets que tenim, que han perdut. La pregunta del Ricard era si finalment veurem, no?
És que jo us ho pregunto com a ciutadà, ara ja, com a ciutadà. És a dir, aquesta història ja me'n vull oblidar. O es fa o no es fa.
Exacte.
Però no allargar més la història. És a dir, si no es pot fer, per què no es pot fer? I evidentment, si no es pot fer, no es farà. Però si es pot fer, doncs que es faci.
Jo crec... No sé, jo crec que estic convençuda que es pot fer. Podem entrar a discussió el model, no sé què. Això és el tema de sempre. Ara, si legalment això s'ha de fer, es pot fer, jo estic convençuda de que sí, perquè ja, això ja estava previst de fer, ja estava en marxa, i va ser arrel del nou. Una altra cosa, ja torno a dir, una altra cosa, Sergi, és si és el model que volem, si és el que no, perquè jo és un model que defenso, perquè... El que està clar és que l'actual govern en cap moment ha defensat el comerç de proximitat. Jo torno a repetir i no m'he cansat de repetir. Que m'ho demostri amb les inversions que s'han fet, amb les propostes que s'han fet, zero, zero, zero. Per tant, quan tu no hi creus en algo, no inverteixes, que és el que passa aquí. Jo puc dir que creo en Dios, però algun dia ho hauré de... Llavors, aquí està clar que no s'hi creu en el comerç de proximitat. I que Torres Salses no parla de comerç de proximitat, parla de mitjanes i grans empreses i tal. I que jurídicament i legalment es pot fer, i que jo crec que s'acabarà fent. Estic convençuda.
Maria Borrell, sí. I Sergi.
Sí, jo també estic amb la Carme, que efectivament legalment es pot fer. Una altra cosa és els entrebancs, o no, que jo això ho desconec, que hagi posat en aquest cas l'actual govern municipal en aquest projecte que ja ve del 2019, del 2018-2019, no?, quan s'ha iniciat tota la
comunicació. Abans, iniciar-se va iniciar molt abans.
Llavors, clar, o sigui, clar que es pot fer. No parlem aquí de models, com deia la Carme. No estem parlant aquí de models perquè ni proximitat, ni model de l'estació, ni Gran Gardeny, un recordo de Gran Gardeny, perquè va tenir tots els... O sigui, jo tenia ja tots els permisos i tot, però llavors faltava qui realment estigués interessat en invertir a Lleida. Per tant, Promenade, en aquest cas el grup de Torres Salses, sempre diem Torres Salses, però és el tema Promenade, han fet presentacions a la Seu Vella, han fet presentacions del seu projecte, i si ells consideren que han estat vulnerats, en aquest cas, els drets que els que tenen com a empresa que vol licitar per aquest projecte o vol fer les obres, o etcètera, etcètera, doncs estan amb el seu dret. A partir d'aquí, no estem parlant de models. Jo crec que és una cosa que es pot fer, és viable, que la ciutadania de Lleida ho vol. Bueno, ja es van fer els informes oportuns. La ciutadania de Lleida ha demostrat que necessite, no és que vulgui, és que necessite un centre no només comercial, sinó també lúdic, on poder fins i tot anar a passar amb la família estones, les tardes. No tenim cinemes a Lleida, a la ciutat de Lleida. No tenim determinats espais a la ciutat de Lleida. Què fem? O sigui, Lleida, ens ho creiem el que som, o realment volem continuar sent una capital, no de segona o de tercera, perquè ja no ho sé, perquè la gent no té ni tan sols anar. Clar, aquest és el tema, no? La ciutadania ho vol, la ciutadania està marxant fora per fer determinades compres o simplement per anar a passar un dia perquè poden anar amb la canalla a passejar, a, no sé, a passejar amb barquitos o a gaudir del cinema, que insisteixo, no hi ha cinema, és a la ciutat de Lleida, eh? No estic parlant de l'únic espai que tenim de cinema, que és molt especial i molt particular, precisament davant de l'auditori petit, exacte.
Sergi, Xavi i
sí,
Ramon. Sí,
a veure, el tema no és si es pot fer o no es pot fer jurídicament, es pot fer, sempre que hi hagi una voluntat, hi ha un privat que vol fer una cosa, hi ha un ajuntament que endreça el que és la seva visió de territori, evidentment el grup socialista, l'anterior mandat, la seva visió de territori era generar un pols comercial fora de la ciutat, el qual
si
és,
ja és
caduc, és depredador, és destructiu del comerç local, i és així perquè ha passat a totes les ciutats on s'ha implantat un pol comercial a les afores de la ciutat, i això és innegable, destrueix teixit local, i és així. I bueno, és un model de ciutat que va impulsar el grup socialista en l'anterior mandat. Vale. L'altra cosa és que es pugui fer bé o no, i s'ha fet malament. I nosaltres la demanda que hem presentat a jutjat és perquè s'ha fet malament. S'ha fet sense informe ambiental, s'han fet sense les sessions obligatòries de sol de zones verdes. A part de ser dolent per la ciutat, es va redactar i es va tirar endavant un procés administratiu mal fet. I llavors, nosaltres podem discutir si estem d'acord en el model de ciutat, evidentment
són
no estem d'acord, vale? Però nosaltres el que hem presentat la demanda perquè està mal fet, i evidentment si està mal fet i a més no estem d'acord amb aquest model, doncs ho portem a jutjat i esperem que el jutge ens doni la raó i es pugui tombar. Llavors, què passaria? Si un proper mandat digués, mira, ho vaig fer malament però ho torno a fer, perquè estic disposat a tornar-ho a fer i a passar els 4 o 5 anys de tramitació administrativa, perquè jo tinc al cap i tinc molt clar que he de destruir el teixit local i li he de donar el mercat amb un privat que a més té una seu a Luxemburg i que evadirà els impostos.
No és veritat,
això és una barbaritat.
Sergi,
sí que és així.
No, no és veritat,
però
no
Memade és Eurofund, no. I Eurofund té seu a Luxemburg.
No,
I és veritat. Claro que és fàcilment comprovable. I està als informes damunt de la taula, és evident.
Xavi.
A veure, el tema és molt complicat. Jo crec que
no és tan complicat, és sí o no?
No, per mi és més complicat pel següent. Primer, perquè a Lleida ja portem una llarga llista de projectes que a vegades se venen com a faraònics i molt importants que al final no es fan. Parlem del projecte aquest d'Eurofan, parlem de les Torres del Cel, per exemple, la Llotja, parlem del Museu del Clima, parlem de moltes infraestructures que en el seu moment s'han venut com a grans inversions per a la ciutat de Lleida que al final no, han convertit en res. Després tenim el projecte aquest del centre comercial. Evidentment que és un projecte que ve determinat o ve condicionat pel model de ciutat que es vol. Però ara això del model de ciutat per mi passa en segon tema en tant en quant tot això està judicialitzat. Tenim a mes de gener una declaració al jutjat d'instrucció número 2 d'una sèrie de polítics de Lleida. Tenim ara una acció judicial o administrativa presentada al Tribunal de Comptes admesa i tenim un recurs contenciós del Comú també al jutjat contenciós administratiu. Per tant, tot això que sí que és model de ciutat ara s'ha judicialitzat. I fins que això no se desjudicialitzi, crec que condicionarà molt el resultat de tot el que pugui passar. I ara, mentre uns i altres estan per aquesta via, tot lo demés en podem parlar molt del model comercial, però clar, tot ara queda en un parèntesis. Almenys és com ho veig.
Sí, el tema de judicialitzar-ho, això tenim estimació temporal de quan pot durar?
Uf,
no.
Val. El jutge sap quan entra però no quan surt.
Però vale. Això ha canviat tot ara.
Val.
Ha canviat, Sergi?
No, ja és el que en temia, per això ho dic. Joan Ramon Castro, i després la Carme, que havia demanat la paraula, i la Maria.
Sí, jo crec que el que s'ha admès ara lo del Tribunal de Comptes és que al primer tinent alcalde i a l'alcalde sí que se'ls denuncia el jutjat d'instrucció número 2, no així a la segona tinent alcalde, perquè com estava forada, no se la denuncia aquí, i el que se fa és traslladar aquesta denúncia, o aquesta possible denúncia, se la trasllada al Tribunal de Comptes perquè allí no té la consideració aquesta. I allí no hauria de passar al Tribunal Superior de Justícia la denúncia en global. Potser és això, no sé ben bé si és així, però per lo que puc jo anar entenent, perquè surti aquesta notícia ara, és que Promenade va fer aquestes dues gestions, diguéssim, judicials, o legals. Per un costat va fer la denúncia a primer tenent alcalde i l'alcalde, i per l'altre costat, en aquesta denúncia, no hi fica la segona tenent alcalde per ser aforada, i després sí que la presenta al Tribunal de Comptes. Crec que aniria per aquí. I fet aquesta petita aclaració, com bé deia, el model de ciutat, el model comercial d'aquesta ciutat, no és el que a nosaltres, no és el que ens agrada, seria el que proposi Promenade. No és el que ens agrada. Ens agrada més el de proximitat, un comerç més interior, més dintre de la nostra, del nostre entorn. I li dono raó al Sergi amb els exemples que ha ficat del comerç que s'ha traslladat a fora i que les ciutats han perdut. I podem ficar els exemples fàcils com podria ser i propers, com és Tarragona, i com podria ser Saragossa. Tarragona, el centre anteriorment era molt dinàmic, amb un comerç molt... era molt viu, i ara, doncs, amb els centres comercials que s'hi han ficat als voltants de lo que és la ciutat, doncs aquest centre ha perdut. Ha perdut i els exemples són clars. I crec que Saragossa també seria un dels altres exemples en què quedaria clar que ficar el comerç fora de lo que serien els nuclis urbans el que fa és acabar els d'esfonsar. Per altra banda, des de lo que és el govern, el procediment administratiu en cap moment s'ha parat.
De manera breu, sisplau.
Sí, en cap moment s'ha parat. El que s'ha anat fent, totes les peticions que s'estaven fent i que legalment i administrativament l'Ajuntament tenia l'obligació de tirar endavant, en cap moment s'han parat. I fins i tot en el ple passat alguna cosa es va aprovar en aquest cas. Llavors, el que no... I també li dono la raó ara també al Xavi, en el que això ara el que fa és canviar. El que hagin presentat aquesta denúncia al jutjat o al Tribunal de Comptes canvia.
Bàsicament, ara es paralitza tot.
No és que es paralitzi, perquè els procediments administratius, el procediment administratiu no pare, perquè una cosa va per la part penal, l'altra cosa va per la part administrativa, però sí que canvia.
Condiciona
moltíssim. No. O sigui, l'escac de dames ara ha canviat. Ara hi ha un enroque, avui hem ficat el moviment de la reina i la torre, doncs que ara ens porta...
Us deixo sobre la taula una pregunta que m'arriba ara d'una oient, i és, em diu, l'equip de govern ha de decidir unilateralment quin model vol la ciutat, o deixem que el facin i si la gent no li interessa no hi anirà? Això ho acabem d'enviar ara. Maria.
Bueno, no, ara responc a aquesta... Bueno, intento respondre a aquesta pregunta.
No.
Jo més que res que, a veure, aquí el que estic sentint són moltes opinions, però les opinions han d'anar contrastades amb dades, perquè jo puc opinar el que vulgui, però s'ha d'anar contrastat amb dades, si és necessari o no determinat equipament comercial de determinada mida o no a Lleida, ¿vale? I això ho ha de dir la ciutadania. I responem una mica a el que ara comentava aquesta oient, no? És un govern municipal el que ha de decidir el que es fa o no es fa en una ciutat pel seu compte, o ha de ser simplement que és l'administració, ha de ser qui decideix, o l'administració ha de ser facilitadora d'aquelles coses que volen prendre, o sigui, des del món empresarial, des del món industrial, des del món comercial, ha de ser facilitadora dintre de les normes, dintre de les regles, però realment, o sigui, nosaltres ens hem tornat ja voz i parte, no?, que es diu.
Sergi.
No, jo crec que aquí el govern municipal, evidentment, ha de proposar un model de ciutat. El model de ciutat d'externalitzar els grans centres comercials a les afores és caduc, s'ha demostrat que és un desastre, és més, en altres països s'està prohibint i s'està donant enrere. El model que proposàvem i que pensava que el govern havia comprat era fer un gran centre comercial al centre de la ciutat. Hi havia l'exemple i la proposta del pla de l'estació. Però jo torno a llançar la pregunta, perquè la vaig llançar al ple municipal passat. Què passa amb el pla de l'estació? És una licitació que s'hauria d'haver treballat i hauria d'estar ja llançada. Vull dir, hauríem de tenir propostes d'inversors per tirar endavant el desenvolupament del pla de l'estació. Perquè Adif ja ha dit que sí.
Sergi, i segurament vosaltres ho sabeu, el pla de l'estació està a punt de judicialitzar-se també. Amb la qual
en quin sentit?
En el sentit de que hi ha propietaris que no accepten...
No, l'estació.
Sí.
L'estació d'autobusos és una...
Però entra tot dins del mateix pla de l'estació, no?
El pla de l'estació...
No ve inclòs? Vale.
El pla de l'estació és íntegrament d'Adif. I Adif ha donat ok per...
No, Adif ha donat ok a un protocol.
Pensava que ho havien agrupat tot, el pla de l'estació.
L'Ajuntament ha redactar un projecte i l'ha de licitar. I això és un contrapol. En realitat, sempre ho hem dit, el primer que arribi se queda el pastís.
Jo crec que és que...
I el pla de l'estació, crec, personalment, i a més, recolzat amb molts informes i amb moltes experiències d'altres ciutats, és positiu per la ciutat. No és centres comercials sí o centres comercials no, sinó a on i com.
A on i com. El pla de l'estació és una història i estació d'autobusos, tot i que està allí mateix, és una
exacte,
altra.
Jo
pensava que ho havien inclòs en un pla total. Carme.
Jo, referent a la pregunta aquesta de si és l'equip de govern qui ha de decidir, jo crec que el que no pot fer l'equip de govern és saltar-se la normativa. Per tant, si la normativa de la Generalitat de Catalunya diu que aquest centre es pot construir i hi ha una empresa interessada, doncs es pot construir. Una altra cosa és que l'equip de govern tingui com altres projectes, com per exemple el pla de l'estació, que també nosaltres el portàvem, o el tema del comerç de proximitat, que és algo que defensem tots, que sembla que hi creiem tots, però només alguns estem disposats a invertir. Jo crec que el gran problema de Promenade, diem-li com vulguem, Torres Alces, com vulguem, és, primer, què significarà? Perquè aquesta gent no es pararan, perquè evidentment han invertit molts diners aquí i per tant han de saber què és el que ens costarà a les ciutats si realment ens estem saltant la normativa com sempre, com sembla ser. Després, que una altra cosa és que fa gràcia, perquè al final Torres Alces o Promenades i el com vulgui s'està fent igualment, perquè Copa d'Or no deixa de ser un Torres Alces desordenat. Ara resulta que tenim Torres Alces a Copa d'Or, tenim Torres Alces a la carretera d'Osca, tenim Torres Alces una mica tot arreu. Quan això es tracta d'ordenar els territoris i tindre una ciutat ordenada. Tenim caixes de sabates al mig de la ciutat, que s'estan quedant buides, evidentment. I després pensar que Magraners o la Bordeta no són Lleida, a mi me continua sabent molt greu, perquè Magranès i la Bordeta formen part de Lleida. I això està previst fer-ho al voltant de Magranès i la Bordeta.
Ens queda molt
I, per tant,
temps.
Formen part de Lleida. Se fa habitatge social, se fa... Jo, no és una qüestió de si estàs a favor o no. La llei ho permet? Doncs el que hem de fer és la
Xavi
Generalitat
Palau.
De Catalunya que la canvi.
Home, estic no? d'acord amb una Carmen... Amb
la, llei, la llei no permet fer el que heu fet.
Perdó, jo no he fet res, eh?
Si que,
no
que, molt, que quede molt poc temps.
Xavi,
jo molt ràpid. Jo estic amb la Carmen a favor amb una cosa i una altra que ens sorprèn. A favor, evidentment, que s'ha de complir la llei perquè això pot tenir conseqüències, això és evident, i aquest és un tema que crec que és el que ens té que preocupar en aquest moment perquè no sabem quines conseqüències econòmiques pot tenir en cas de prosperar les accions legals. Per això crec que tot el procediment ara ve condicionat i és molt difícil que algú faci un pas endavant sense saber com acabarà això. Ara, me sorprèn que la Carmen, que té molta raó en que tenim a Lleida un escalèstric d'espais comercials, home, però si ho governa per altres 40 anys, aquest escalèstric haurà tingut molt a veure el PSC, perquè Copa d'Or es fa amb el PSC governant.
No, ja l'aprova el PSC.
Sí.
El pla parcial l'aprova el PSC.
Sí.
I els plans de millora urbana els aprova el PSC.
Tot,
i Ciutat Jardí, tot, no, però Ciutat Jardí...
Però es tracta d'ordenar-ho, això, o no?
Sí, però, Carmen, però, home, tots els plans però, de millora urbana però, de Copa d'Or es van aprovar a l'assignatura del senyor Fèlix La Rosa.
Però si la llei...
Què vol dir ordenar? Què vol dir ordenar? Ordenar vol dir que el que hi és no ho tocarem, eh?
No, però si la llei permet i una empresa demana una llicència per instal·lar-se en un lloc i la llei ho permet, aquella llicència tira en van, no?
Sí.
No, però, sin embargo, si hi ha un local, un espai, on tothom té allí, perquè és aquest recurs, aquesta crida, doncs
però,
tothom
s'anirà. Però en urbanisme la llei és, és sí, norma no, urbanística no, que aprova no, l'Ajuntament.
No poden responsabilitzar.
I els decrets estan signats
a l'actual govern d'algú que ja fa molts anys que es ve arrastrant. Sigui perquè la Generalitat així et permetia, però, les llicències, però, claro...
Però hi ha algunes llicències que, saps, no?
Ho feu expressament,
eh? Sí. Ara parlem tots sí, a l'hora, no se s'entén res.
Jo no, això no, ho feu expressament perquè ara us he de tallar perquè arribem a les dues. I ara que estem a punt de solucionar el tema...
Bueno, avui no, no.
Avui no,
ens emplacem al dimarts
no?
vinent.
Per portem cert, des del 2013.
Està mirant sí. calendari i no us toca festa cap dimarts, eh? O sigui
no,
que, res, res.
Vinga, aquí que vindrem
a penjar. Fins al 27 aquí, ja.
Vindrà Esquerra?
Espero. Xavi, Carme, Sergi, Maria i Joan Ramon, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Vinga, adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues demà a les 12:20 aquí.